Aquest programa que fem des de fa 35 anys, La nit dels ignorants, va de preguntes i respostes. I vosaltres diríeu que preguntar és d'antics? Ara fa uns dies ens va cridar l'atenció la columna d'opinió de La Vanguardia signada per un periodista de referència com Joaquín Luna amb aquest títol, Preguntar és d'antics. Explicava que un conegut professor universitari li va dir que ara ni els alumnes pregunten a les classes. I es preguntava per què s'està abandonant aquest exercici tan sa. De fet, s'atribueix a Sòcrates que quan li van preguntar què era el més important que havia fet, va respondre, ensenyo als homes a preguntar. Joaquín Luna, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit. Al contrari, és un plaer estar un programa per mi, que aquest sí que és de referència.
Doncs de teves a meves, amb admiració per la feina feta.
Gràcies.
Preguntar és d'antics?
Jo crec que sí, arribo a la conclusió aquesta perquè jo detecto que la societat en general i el que marca la gent jove és més aviat a tenir respostes i no fer-se preguntes, no? Jo crec que això també ajuda a la polarització que creen les xarxes, no? Que reforcen una mica les conviccions i més que fer-te dubtar o contrastar-les, al contrari, el que molta gent rep, els inputs que rep, la informació, el que li entra i el que escolta, és el que ja li agrada a ella, que és a la persona, amb la qual cosa tu el que tens són moltes conviccions i molt arrelades i pocs dubtes, i jo crec que una pregunta sempre és una part ja suposa dubtar, no? I ho veig efectivament com una cosa una mica antiga, no? Com si fos ja un costum com d'aquells, no sé, com igual que nosaltres ja no vaig veure el costum de treure's el barret, doncs bueno, segurament ara el costum de preguntar no es porta.
No sé si podríem dir que en un món saturat d'informació les persones ja no ens fem tantes preguntes.
Sí, jo crec que és això, que sembla que tot ho puguem, diguem, saber a través del mòbil, no?, i consultar-ho, etcètera, i bueno, i aquell costum una mica de preguntar i s'està perdent. Jo, per exemple, ho critico molt, no?, però és un tic de la professió que veig que ja s'està com arrelant, que en general ja la gent, poca gent fa una pregunta allò, obre interrogant i el tanca, no?, a les rodes de premsa, és a dir, molt sovint el periodista es veu una mica obligat a donar la seva opinió i més que fer la pregunta és escolti, digui'm que la meva opinió no és encertada, porti'm si vol la contrària, però ja el punt de partida ja és l'afirmació que fa el periodista, no? I moltes vegades no hi ha ni pregunta, vull dir que és allò de jo faig un comentari i espero un altre comentari, no? Quan, diguem, tota la vida en general les rodes de premsa era un senyor que preguntava una cosa, no? I la seva opinió se la guardava, per entendre, no?
Joaquín, tots sabem que les preguntes ens ajuden a millorar-nos. Són essencials per desenvolupar o potenciar la creativitat, la innovació, tant col·lectiva com individual. De fet, haver-se fet una pregunta és el primer pas per a qualsevol avenç en el camp de la ciència, de la tècnica, etc. Per què cal defensar l'art de preguntar?
Perquè implica moltes coses, no? I sobretot implica d'entrada estar disposat a canviar d'opinió o estar disposat a veure les coses d'una manera diferent a com tu les veus, no? És a dir, quan un de debò fa una pregunta i és per això, perquè o també directament per la curiositat, no? I la curiositat a mi em sembla una cosa molt positiva, molt saludable, no? I dubtar de les coses també està bé, no? A vegades tots tenim tendència a no dubtar de res, i una pregunta obre molts camins, obre moltes idees, i a vegades un acaba lluny d'on estava al principi, no? Mm-hmm. Hi ha un món, per exemple, que és molt curiós, jo, això de les cites a cegues, primeres cites, tot això, no? La gent té aquest costum de mirar, de tarar-se a l'altre allà de determinades coses, i jo, que exerceixo una mica a l'Islàndia de RAC1 de periodista, de degà dels periodistes divorciats de Catalunya, això no m'agrada perquè tinc la sensació que la gent ja no va a una primera cita a preguntar i saber coses de l'altre, no? Sinó ja ha googlejat una mica, s'ha fet una idea i és més una mena de selecció de personal, no? Que més que una una trobada franca per veure aquella persona una mica, si és interessant, si t'agrada, què pensa de no sé què, o xerrar, no? Però sobretot això, ha desaparegut la pregunta com curiositat, no? Com un foli en blanc que esperes que el que et respon ompli alguna cosa, i ja portem una mica el guió ja fet de casa, no?
Joaquín Luna porta molta mili feta en matèria de periodisme. Ha cobert situacions de màxim interès com la repressió de Tiananmen o els atemptats de l'11S a Nova York, i durant unes setmanes ha viscut a primera línia la guerra d'Ucraïna des de Kiev i altres indrets terribles com Butxa. Joaquín, has passat por en algun moment?
Bueno, jo dic a tothom quan tornes, no? I bueno, ja feia gràcia perquè des d'aquí jo era el que tranquil·litzava amics, família, etc., de dir no, tranquils, que no és el que sembla la televisió, no? Perquè és... jo el que dic sempre és que vaig passar por, molta por al principi, però poc perill, és a dir, al final dius, bueno, era més la por a que passessin coses que semblava que passarien, però com no van passar, doncs al final hi ha situacions de perill molt poques, no? Pot semblar una paradoxa, no? Però sobretot era la por a una ciutat que creies que entrarien les tropes russes, no? Jo veia les avingudes aquelles i deia, bueno, sembla que estiguin fetes a mida dels tancs russos. Quan entrin aquí, entraran i això serà, en fi... I era una mica aquesta por. Evidentment, les bombes al principi, de fons, sempre poden fer pensar, clar, el dia que s'acosti o si'n toca, pues, doncs... Però després, amb aquest temps, jo no puc dir que hagués passat cap situació de perill, que diguessis, he estat a punt de que em passés determinades coses, no? Per tant, ho resumeixo així, no? Por sí, perill no.
I què es pensa veient la mort a tort i a dret, la destrucció d'una guerra?
Jo ja m'he acostumat, diguem, una mica per l'aconteixement. Jo crec que, diguem, que jo, la sensació d'haver perdut una certa confiança en l'idealisme ja la vaig tenir molt al 89, amb el que has mencionat, amb la repressió de Tiananmen, no? Llavors, des de llavors, més enviat, les coses m'han confirmat que, bueno, que l'home, bueno, no té determinades impulsos que fan que acabin ara ucraïnesos i russos, que més o menys tu els veies com a gent que havien, de fet, havien lluitat junts contra els alemanys a la Segona Guerra Mundial, ara s'estan matant, i al final segurament ja ningú sabrà per què vam començar tot això, no? Hi ha determinades dinàmiques històriques que deixen això, deixen sempre morts, destrucció, però els morts s'enterren i la gent tira endavant, i és així, sempre ha estat així, és a dir, coses que, i després tenim més capacitat d'aguantar de la que creiem, no? I pensem que coses que els hi passen als ucraïnesos terribles no les aguantaríem, i segurament ens sorprendríem d'aquesta capacitat d'aguantar coses i de sobreviure, no? L'instint de supervivència és molt gran. Però ja dic, jo, des de Tiananmen, on, diguem, hi havia els estudiants, representaven el futur, la il·lusió, determinats ideals, tal com va anar i tal com va acabar, que la comunitat internacional aviat va dir, bueno, Xina era massa important econòmicament com per mantenir cap tipus de boicot, no? Llavors tu veus aquell pragmatisme, tu veus que els que van dirigir la matança, o la van ordenar d'alguna manera, van donar una lliçó que ha permès el creixement de Xina, perquè fixa't que Xina ha crescut molt econòmicament. Bueno, si mires el PIB, el repte per càpita del 89 a l'ara, bueno, s'ha disparat, però en canvi, no, curiosament, ningú ha tornat a sortir al carrer a demanar llibertat. Per què? Perquè la lliçó la van aprendre, va ser un cop dur, i si ho miréssim ara fredament com un geoestratega, etc., un podria dir que efectivament Xina hagués entrat en unes convulsions molt delicades, i en canvi és un país molt estable. Clar, jo me recordo sempre dels pobres morts, no? Però és això, això és una mica històricament sempre és així, els interessos, i després que l'home sempre mira endavant, no? I és aquella frase castellana de, del muerto al hoyo y el vivo al bollo. No?
Uh-huh. Ens ho diu Joaquín Luna Morales, Barcelona 1958, amb un llarg i reconegut bagatge com a periodista, a part del que dèiem, corresponsal també a Hong Kong, a Washington, a París, testimoni dels funerals de grans personalitats com Hirohito, Deng Xiaoping, Richard Nixon, i d'esdeveniments clau de la història del segle XX i del XXI. Joaquín Luna defensa l'art de preguntar com un exercici molt sa i necessari. Potser, Joaquín, podríem acabar amb una pregunta que et fa sovint i que la volguessis compartir amb la gran família dels savis ignorants. Quina podria ser?
Jo la pregunta a vegades que em faig és si tinc raó amb les coses. Quan escric, un, per exemple, columnes d'opinió, tens que ser una mica, diguem, per mi són com 100 metres, no? És un espai que no dona temps a tàctiques ni res, no? Jo moltes vegades sí que penso, quan faig això, i si m'equivoco, i si no tinc raó. I perquè em fa sentir a vegades una mica que aquesta rotunditat, després penso, bueno, jo em faig molt aquesta pregunta de i si sóc jo el que està equivocat.
Joaquín Luna, tot un honor, moltíssimes gràcies i per molts anys.
Al contrari. Gràcies, Xavier, molt amable i, bueno, i a reveure.